Gràcies, alcalde. Bé, en primer lloc li volia fer una pregunta a la regidora Ardit, a la regidora d'Educació. Hem vist aquesta última setmana l'estat en el que es troba a l'edifici del Gerbert d'Orlach. Crec que avui mateix han tingut una reunió amb les famílies o amb l'equip directiu, almenys estava prevista, no sé si l'han pogut fer. Volia saber què té previst l'Ajuntament per tal de reparar doncs, l'estat de manteniment en el que es troba l'edifici, les unitats que té i els prejudicis a la salut dels infants que està ocasionant. Això per una banda. I de l'altra, també volia preguntar, no sé si l'alcalde o el tinent d'alcalde de Bon Govern, no sé quin dels dos em podrà respondre millor, sobre el codi de conducta dels membres electes que vam signar al principi de mandat tots els regidors i regidores. Aquest codi de conducta incorporava una comissió de seguiment que s'havia de constituir i que crec que no s'ha fet, o si és així doncs m'agradaria que s'expliqués. I si s'ha reunit aquesta comissió i ha valorat doncs, algunes conductes que alguns regidors d'aquest ple han desenvolupat. I volia posar l'exemple doncs, de la setmana passada mateix, dijous, on un regidor d'aquest ple doncs, va cometre un presumpte furt en una biblioteca municipal, enduent-se doncs, un contingut públic que és propietat diguéssim de tots i totes i que es van dur diguéssim sense fer l'adequat préstec, no? En tot cas de la biblioteca. Llavors això volia saber si hi ha prevista convocar la comissió d'ètica per una actuació greu com aquesta i a més tenint en compte doncs, que aquest regidor i en porta unes quantes que llegint el propi codi de conducta doncs considerem que s'hauria d'actuar. Gràcies.
Gràcies per la primera pregunta sobre el Gerbert d'Orlach, senyora Carme Ardit.
Bona tarda, gràcies alcalde. A veure, les humitats que hi ha en aquest moment al Gerbert d'Orlach estan provocades, bueno, les goteres, perquè les obres que va fer la Generalitat aquest estiu no es van realitzar bé. Val? Ja al setembre, primera setmana de setembre, va haver una pluja i es veu que s'havien deixat de posar no sé quin tancament i va entrar tota l'aigua a la biblioteca i ja va haver doncs, un problema. Sé que en aquest moment s'està amb l'asseguradora de l'empresa constructora a veure com això se soluciona. I el Naplovent s'ha vist que hi ha altres parts del sostre que no estan ben acabades i és un tema que és competència de la Generalitat. Tot i així, des del Servei d'Educació s'ha fet peticions als serveis territorials, als serveis tècnics. Jo també vaig parlar ja per telèfon amb la nova directora dels serveis territorials i un dels temes era aquest. I els serveis urbans, sé que la persona que porta aquest tema dintre dels serveis urbans també s'ha ofert per acompanyar els serveis tècnics dels serveis territorials i poder estar al cas del que passa. Si avui s'ha fet una reunió encara no m'ha arribat la informació, però s'està a sobre. No, és una coberta que ja estava feta mal feta d'inici i era una competència de Generalitat, no era nostra, no és per falta de manteniment. Val.
Gràcies per la segona qüestió, senyor Jordi Puigneró.
Sí, efectivament signem quan assumim diguéssim la responsabilitat de ser regidors d'aquest ajuntament, assumim evidentment i signem un codi de conducta i en cas que així es procedeixi a través diguéssim doncs de la comissió doncs es convocarà quan pertoqui. En fi, no sé què més de respondre-li, en tot cas ho mirarem i si correspon doncs es convocarà aquesta comissió.
Gràcies. Més preguntes, senyora Aina Balada.
Sí. Val. En primer lloc se'ns han costat algunes persones comentant-nos que han fet servir el servei de l'alcalde. Escolta, i a nosaltres ens agradaria saber una miqueta en què consisteix aquest servei, si hi ha en algun lloc que puguem veure quin és el procediment que segueix, si hi ha algun procediment legal en què es digui quines són les funcions d'aquest servei, perquè clar, ens diuen les persones que estan esperant respostes des de 15 dies i potser no els hi queda clar si és que han d'esperar, si no, si aquest servei doncs té o pot oferir una resposta en 15 dies. Aleshores ens agradaria saber si hi ha algun document que es defineixi el servei i si no ens agradaria demanar doncs, que potser existeixi un document on se'ns expliqui, on quedi clar a la ciutadania quines són les funcions del servei i fins on pot arribar el servei. I en segon lloc, que és ja reiterada un altre cop, però m'agradaria saber com està el tema de les escoles bressol, les 30 places que es van tancar. S'ha acabat el termini per utilitzar la llista d'admesos i per tant com està el procediment i com es pensa procedir. Gràcies.
Sí, sobre la primera pregunta crec que li puc contestar jo mateix. De fet, en aquest ple ja crec que és la segona o tercera vegada que ho expliquem. No és un servei, és una atenció com qualsevol de vostès pot fer al mig del carrer o en un acte públic o al forn o al supermercat o allà on sigui, no? Se t'adreça a un ciutadà, et formula una pregunta, com estan fent vostès ara mateix, o et presenta un projecte o et presenta una qüestió sobre qualsevol tema determinat d'àmbit de la ciutat. I tothom té resposta, tothom té resposta. Jo sempre dic que, evidentment, hi ha temes que, a mesura que va passant el temps, tinc més respostes i les puc donar en directe, però de vegades et sorprenen preguntes que segurament vostè, potser alguns de vosaltres sí que sabrien, no? Però jo en aquell moment no la sé, i donem resposta en 3-4 setmanes, tan bon punt sigui possible, però tothom té resposta, absolutament tothom, tothom. La segona pregunta, senyora Carme Ardit.
Gràcies, alcalde. A veure, sé que els documents que havien de sortir des de serveis territorials cap a la conselleria ja han sortit i el que s'està fent ara és treballar amb la inspecció sobre el nou procediment. S'haurà de fer un altre procés de preinscripció extraordinari i espero que l'autorització, ara que ja està a Barcelona, arribi molt en breu. Com he de tenir un altre contacte amb la conselleria aquesta setmana, doncs tornaré a insistir amb la directora general a veure doncs, si ens subdirectora, si ens autoritzen ja. Val. Intentarem, la voluntat és de que es pugui començar el procés de preinscripció al gener. Abans ho veig difícil.
Gràcies. Més preguntes? Senyor Marcos Rodríguez, del grup municipal de Vox.
Sí. Bueno, primero de todo, nosotros queríamos hacer un PREC en el sentido de que lo hemos trasladado en alguna comisión informativa correspondiente, que es una queja de cómo se ha articulado la respuesta municipal de cooperación y ayuda a los afectados por la catástrofe de la Dana, ¿no? Muchísimos vecinos se nos han acercado descontentos por no poder ayudar de alguna forma, ¿no? Llevando alimentos o ropa, y no entendían que Cruz Roja no aceptara este tipo de elementos, ¿no? Ni ropa, ni comida, ¿no? Gracias a organizaciones como Revuelta o Estudiants pel Canvi, muchos vecinos y nuestro grupo municipal hemos podido cooperar y, bueno, pues deberíamos habilitar un protocolo para actuar de forma más eficiente y dar respuesta en si hay, desgraciadamente, otra catástrofe, ¿no? Y por otro lado, el segundo PREC, hemos recibido también quejas de algunos vecinos referentes a la fiesta de la Tardó. Se han encontrado para promocionar una obra que es Pedra y Sang delante del monasterio, entendemos que con buena intención, por descontado, pero se han encontrado un cartel plafón, un tipo plafón que es este de aquí, donde se representa el apuñalamiento del abad Viura y donde los vecinos se pueden poner para hacerse fotografías, con lo cual aparece uno apuñalando, uno de los autores apuñalando a pues lo que representa el abad Viura, ¿no? Entiendo que no se ha hecho con maldad, lo remarco para que no se malinterprete mis palabras, pero creemos que no es afortunado, pues porque se hizo un domingo con misas, con personas que entienden que se está vulnerando su algún tipo de derecho, ¿no? Y delante del monasterio, ¿no? Y entonces entendemos que no es la forma más adecuada para promocionar esta obra, que nos parece muy bien promocionarla, pero el que los vecinos se puedan poner detrás de estas fotografías como si estuviera apuñalando a alguien, creemos que no es la actitud más pacífica y más de promoción, promover, bueno, se promueve de alguna forma la violencia, ¿no? Gracias.
He entès que eren dos precs. Prenem nota. Gràcies. Més preguntes, senyora Ariadna Sierra, per part de la CUP.
Sí, jo em volia sumar al prec que ha fet el regidor Gutiérrez, però jo sí que vull especificar una mica més. I és que un regidor del grup municipal de Vox ha robat i ha aplicat la censura per la seva mà aquesta setmana emportant-se un infogay d'una biblioteca municipal del nostre municipi, confrontant de passada també el personal. Si no tenien constància d'això, els hi especifico, però més enllà de que activem o no la taula de seguiment del Codi de Conducta, m'agradaria preguntar-li si ara amb aquesta informació prendran algun tipus d'acció, donat que segur que el Codi Ètic no contempla robar material públic ni tampoc privar del seu ús a la ciutadania, no? I ha de passar a censurar un espai municipal. Llavors, esperem que es configuri o no, ens agradaria preguntar si faran alguna acció. Potser no ens la podem preguntar avui si no tenien aquesta informació, però esperem que no quedi en res una cosa tan greu.
Ja està. Senyora Núria Escamilla.
Bé, sí que teníem constància d'aquest fet. I de fet, teníem preparat, que ho exposaré ara, perquè potser doncs algú no ho sap i si no doncs ho refresquem, el que és una biblioteca avui dia. El Sistema Públic de Biblioteques de Catalunya és una de les institucions més valuoses del nostre país. És una estructura que ha crescut i s'ha consolidat al llarg del temps, amb arrels profundes en la nostra història i en la nostra lluita per la cultura i la llibertat. La xarxa de biblioteques de Catalunya és un sistema integrat que garanteix que tots els ciutadans, des de les grans ciutats fins als racons més remots del territori, tinguin accés als mateixos serveis i recursos. La xarxa de biblioteques de Catalunya ofereix avui en dia un ampli ventall de serveis, des del préstec de llibres i documents fins a l'accés a noves tecnologies, passant per activitats culturals i educatives per totes les edats. No només proporcionen accés a la informació, sinó que són un espai de trobada, de cultura compartida i de cohesió social. En un món cada cop més digitalitzat, les biblioteques continuen sent llocs de referència per la comunitat, oferint no només llibres, sinó també programes de formació digital i espais de treball i esdeveniments culturals. Les nostres biblioteques consten de personal especialitzat, que acompanyen a l'usuari en tot moment. Hi ha espais específics d'adults i espais específics infantil. Entenem que no tothom pot tenir la mateixa visió de les coses. Per això existeix en un estat de dret maneres de manifestar el nostre punt de vista que no siguin per la via del fet. Si algú doncs, no està d'acord amb la programació que hi ha, en qualsevol moment, en qualsevol acte de la ciutat, pot omplir una instància a l'Ajuntament, on s'atendrà la seva petició. Si inclús així no hi ha una resposta, doncs ho pot fer a través doncs, d'una via administrativa o una via contenciosa, però sempre entenent que com a regidors se'ns entén que hem de ser sempre exemple d'actituds i de mostres de civisme. I en aquest sentit ens emplacem doncs, a sisplau, doncs, atendre, doncs, que si vostè vol la revista per alguna cosa, doncs que atengui, com li van dir als bibliotecaris, a realitzar un préstec d'aquella revista. Si no, ara mateix haurem de usar el codi de reglament de biblioteques per tal d'amonestar com correspon. I ara, si de cas, bueno, si té vostè algun dubte sobre la informació, doncs, sobre la revista, està dins del pla d'igualtat i feminisme, i llavors Esther ens donaria resposta sobre el projecte en si.
Doncs endavant, senyora Esther Madrona.
No, que puc complementar la informació en el que faci falta pel que refereix en aquesta revista, però entenc que el prec o reflexió de la regidora no anava en aquesta línia. Per tant, jo crec que amb la resposta o reflexió que ha fet la regidora Escamilla, crec que hem pogut donar resposta completa al cas que exposava.
Alguna pregunta més? Senyor Marcos Simarro.
Sí, gràcies. Bé, breument, són dues qüestions. La primera és per la regidora Carme Ardit, en relació a la regidoria de benestar animal, que ja penso que ens pot respondre a la comissió informativa. Era una mica, i pensaven arran de les darreres intervencions al ple de la PAS, però no només en relació a la gestió del comís del cavall i això, sinó altres preguntes que han fet aquí. La pregunta són dues coses. Si ens poden explicar una mica quines accions s'han anat desplegant al llarg d'aquest mandat i si hi ha algunes línies de treball doncs, a futur a nivell de mandat pel que fa a benestar animal. Aquesta seria la primera qüestió, podem resoldre la comissió informativa. I la segona és en relació a la mirada. Sí que és cert que l'alcalde ens va enviar un breu missatge al grup de portaveus en relació a últimes informacions. Ens agradaria conèixer una mica més en profunditat on està la situació ara, i sí que ens agradaria comentar que perquè vam veure que s'estava penjant, no sé si encara hi és penjat, un cartell a la zona de la Guinardera en relació a la futurible ubicació de la mirada, però crec que per mi és una mica precoç plantejar-ho així, perquè penso que al final, quan sigui bona, diguem-ne, tal com vam prendre aquell acord de Junta de Portaveus, aquella ubicació, doncs jo crec que seria el moment per anunciar-ho, diguem-ne, a nivell d'ubicació i de més. És una opinió.
La primera ha dit que la demanaria la resposta en comissió informativa, no? Que era bastant àmplia la pregunta. Sobre la segona, abans de que contesti el senyor Àngel Pedrós, al final jo diria que el cartell diu espai reservat per l'escola La Mirada, que és el mateix que hi dirà en l'espai del Volpelleres, on anirà doncs, aquesta residència que hem programat, i on també posarem un cartell és al costat del comissari dels Mossos com espai reservat també pels jutjats de pau, perdó, de pau d'instrucció. Simplement diu això, no explica ni el projecte perquè no existeix ni res. Jo crec que és bo que la gent estigui informada i sàpiga que s'està treballant en un sentit. De fet, ara fa uns mesos van fer l'aprovació inicial amb els vots a favor de tots els partits polítics, excepte l'abstenció del PSC, per fer un canvi de planejament i anar cap a l'espai de la Guinardera per fer l'escola a la Mirada. Senyor Pedrós.
Sí. La DENC, que va ser la que va interposar el recurs contra...
Perdó, senyor Pedrós, sí. Apropi-li el micro, perquè si no...
No dic, sí, ara. La DENC va demanar una suspensió del procediment i aleshores el jutge va suspendre l'assenyalament que es tenia que fer vot i fallada. Això va passar el dia 13 o por ahí, que devia ser quan el caso es devia enviar aquest tema. No? Això no afecta en absolut el que es va aprovar en l'últim ple, que va ser dirigir tot l'enfoc de la mirada cap a la Guinardera. L'únic efecte és que, de moment, la sentència queda congelada. Això encara ho ha de determinar el jutge, però és el més probable que passi. Ell té que decidir. Ens va demanar també que nosaltres diguéssim a veure la nostra opinió. Nosaltres no ens vam oposar a res. Senzillament van dir, bueno, el jutge que faci el que cregui la sala, que faci el que cregui oportú, perquè nosaltres ja tenim el tema enfocat cap a un lloc, no? I aleshores no canvia absolutament res. L'únic que si hi haurà o no hi haurà sentència sobre la ubicació al bosc, no hi haurà sentència. No hi haurà sentència. Irà tot dirigit amb el sentit de que l'escola s'ubiqui a la Guinardera. Si això no fos possible tècnicament, que no té per què passar, aleshores sí que quedaria oberta la possibilitat, perquè és un procediment congelat, per dir-ho d'alguna manera, de tornar-ho a obrir si alguna de les parts ho volgués obrir. Però de moment és, el resum seria, s'enfoca tal com es va quedar amb el ple que es va aprovar això, s'enfoca cap a la Guinardera, tal com es va aprovar amb aquell ple, i la ubicació del bosc queda congelat el procediment, o sigui, no passarà res els pròxims dos anys amb aquesta ubicació, a no ser que alguna de les parts o alguna cosa no funcionés, que si no funcionés la Guinardera es tornaria a obrir el tema, però de moment això no ha passat i dubto que passi.
Gràcies, senyor Simarro.
No, però bueno, sí, no, potser no cal resoldre aquí, insisteixo. No acabo d'entendre per què es congela el procediment judicial. No sé si hi ha un moviment que ha intuït que hi ha moviments per part de les dues parts que estan en litigi. En tot cas, tampoc cal potser fer ara aquí la gran dissertació sobre la qüestió. I lo de la cartelleria simplement ho deia en relació al de la Guinardera, perquè bueno, jo m'hagués esperat a que quan haguem construït que sigui la millor de les ubicacions possibles, doncs llavors sí s'anunciï, però per no generar, doncs no sé, opinions que després puguin canviar en el temps. Però bueno, és igual, és tot.
Gràcies. Senyora Estrella Salanova.
Gràcies. Tinc dues preguntes. Una és referent al Consell de Joves. Em va sobtar bastant a un dels temes centrals que, bueno, que s'havien proposat, com era detectar i combatir els discursos d'odi dins de l'espai de la memòria històrica. Llavors les meves preguntes són, m'agradaria saber com i qui ho ha decidit, per què. Havien altres temes sobre la taula sobre els que es podia treballar dintre del Consell de Joves. No crec que sigui el tema més adequat per joves d'aquesta edat. Crec que hi ha temes, no?, que amb ells els inquieten, els motiven, els interessen més que parlar de memòria històrica. Però bueno, això és un punt de vista i volia que se m'expliqués una mica per què aquest tema tan rellevant. Després una altra pregunta és per la senyora Escamilla, que aquests dies ens ha fet saber a la seva última entrevista que la mitja marató i la cursa del gall o pengen d'un fil o que patiran alguna variació perquè no tenim els efectius suficients per garantir la seguretat. M'agradaria saber quin és exactament el motiu quan aquestes curses s'han fet cada any i a més fa una estona ens acaben, no?, tal com s'acaben de dir, els efectius policials s'han augmentat. Llavors no acabo d'entendre per què aquest any pateixen aquesta situació. Moltes gràcies.
Gràcies per la primera part al Consell de Joves, senyora Esther Madrona.
Gràcies. Aterro una mica la pregunta que se'm feia ara sobre aquest encàrrec que se'ls van fer als consellers i conselleres del Consell de Joves. Dir i recordar que el que es fa des de la Regidoria de Joventut és encomanar dos encàrrecs. Un és promoure una nova activitat dins de l'àmbit de Festa Major. El segon, certament, vam fer aquest anunci de discursos d'odi i ara explico una miqueta més, però també hem de saber que queda pendent un tercer tema, que aquest tercer tema és el que escullen els propis mateixos, o sigui, els mateixos consellers i conselleres, i per tant també ells poden doncs acabar d'escollir la temàtica que més els hi considera. Nosaltres entenem aquest espai del Consell de Joves no només un lloc on els joves es poden conèixer entre ells i fer propostes per millorar la ciutat, sinó que també l'entenem com un espai on podem propiciar certs espais de reflexió per, en definitiva, enfortir l'esperit crític de no només els consellers, sinó també, evidentment, de tots els joves, dels altres joves que demanem que impliquin. Cert és que quan vam fer l'encàrrec el vam plantejar des d'un punt de vista molt genèric, que segurament no, nosaltres mateixos ens costava d'explicar. Quan vam fer l'encàrrec vam veure que els propis consellers i conselleres els hi costava d'entendre d'una manera senzilla quin era l'encàrrec, perquè certament era complex. No acabaré aquesta frase dient que hem canviat el tema, no ha passat això, però el que sí que hem fet ha estat aterrar-lo una miqueta més i vincular només l'encàrrec a aquesta reflexió de discursos d'odi. Ho treballarem no només la regidoria de joventut, sinó també la regidoria de cooperació. Aprofitarem recursos amb els quals ja acostumem a treballar en aquesta ciutat, com per exemple l'UNIPAU, que són experts, no?, en tractar aquestes temàtiques, i proposarem una pràctica molt, molt centrada i molt concreta en analitzar típiques frases que puguin sortir en titulars, en mitjans de comunicació, que els joves hi puguin sentir identificats, xarxes socials, etc. El que també hem decidit és que aquest és el segon tema que tractarà el Consell de Joves. De fet, avui mentre estem aquí ells ja estan fent la seva primera sessió de la temàtica aquesta de la Festa Major. El segon tema que tractaran serà justament aquest de discursos d'odi, per tant tenim un cert marge de maniobra també a nivell tècnic per acabar d'acotar l'encàrrec i aconseguir trobar també quines són aquelles eines per ajudar aquests joves a reflexionar sobre l'entorn més proper. Gràcies.
Gràcies per la segona part de la pregunta, senyora Núria Escamilla.
Hola, bona tarda de nou. Bé, senyora Saranova, fa justament una setmana vam fer una entrevista doncs, arrel que havíem finalitzat doncs, el cross i van aprofitar doncs, a fer una valoració de l'esport en general i van preguntar doncs, per les curses. Justament aquella setmana havíem estat replantejant la cursa del Gall doncs, perquè semblava que no podien haver-hi efectius suficients per donar cobertura i estàvem replantejant un possible canvi de circuit per tal de que garantís doncs, la seguretat tant del trànsit com dels propis participants. Això va ser just doncs, quan estàvem valorant quines possibles solucions, perquè teníem molt clar que volíem fer la cursa del Gall, quines possibles solucions podíem donar i doncs, a l'acabar l'entrevista el dimarts següent ens vam reunir de nou amb les parts implicades, Ajuntament, Club Muntanyenc i la part de seguretat i finalment doncs, se'ns va garantir que podríem tenir doncs, la seguretat que exigia el recorregut inicial i bueno, doncs, de fet el que intentem sempre és sortir amb solucions. Per tant, si hi havia algun problema doncs, per alguna cosa que sempre pot passar, doncs nosaltres volíem sortir endavant amb la cursa del Gall, fos com fos, i llavors buscàvem solucions per tal de poder fer aquest acte esportiu dins de les activitats de Nadal. És així.
Gràcies, senyora Saranova.
La mitja marató també?
Senyora Escamilla.
Amb la mitja marató estarem amb les nostres circumstàncies. Nosaltres estem treballant per dur-la a terme. Per tant, se'm sembla difícil poder dir que no. De fet, segurament vostè va llegir el titular de Penja d'un fil, perquè això jo no ho vaig dir en cap moment en l'entrevista. Si no, al contrari, vaig donar peu a que estàvem treballant perquè això sortís endavant i així, si llegís l'entrevista o l'escolten, veuran que en el to sempre és positiu.
Endavant.
Senyora Escamilla, ho vaig entendre així. És veritat que el titular no, donava una altra sensació, però o sigui, el dubte més gran és perquè fins ara s'ha pogut fer, no? O sigui, entenc que estan treballant, que evidentment faran tot el possible perquè la seguretat sigui al 100%, això ho tinc claríssim, però el dubte que a tots no, ens aixeca el cap quan diu aquestes paraules és s'ha fet sempre, no? I aquest any perquè hi ha hagut aquesta, no? aquest dubte, és únicament per això,
Senyora Escamilla, ja per acabar aquest tema.
Bé, va ser el cap de la policia doncs, que ens va alertar que potser no tindria prou efectius en aquell moment. Doncs escolta'm, busquem solucions en aquell moment. No, segurament, doncs, quan ens apuntem a les hores extres tant el col·lectiu doncs, de brigada com de policia, doncs, tal, doncs bueno, nosaltres hem de treballar en previsió i jo no volia arribar. Per tant, en previsió és com es poden arreglar les coses i així és el que hem fet.
Per completar, senyora Madrona.
No, molt, molt ràpid, des de la vessant de seguretat, perquè de fet ens vam posar d'una manera molt ràpida amb la regidora a treballar sobre això. Jo crec que aquí el que passa és que tant la cursa del Gall com la mitja marató són d'aquelles activitats grans de ciutat, no?, que impliquen moltes persones treballant-hi i tenen una repercussió molt clara i molt directa sobre no?, les coses que passen de manera normal a la ciutat, trànsit, moviments cap aquí, moviments cap allà, sumat a això, no?, el cas concret de la cursa del Gall, que el 31 de desembre és un dia complex per tothom. Per tant, jo crec que no ho hem de veure com un problema, sinó que hem d'entendre, no?, que davant de la complexitat d'aquesta activitat vam fer el que es fa cada any, que és agafar quines són aquelles demandes concretes, analitzar-les i treballar-les. Per tant, zero problema, aquí estem i tots a córrer el dia 31.
Gràcies. Més preguntes? Senyor Álvaro Benejam.
Sí, gràcies. Són dues preguntes. Una sobre les persones sense sostre que estan a l'estació de Vullpelleres. No sé si hi ha a altres llocs, a l'estació de Vullpelleres i a l'estació de Renfe sí. I per veure què és el que s'està fent des de l'Ajuntament per solucionar aquest tema. No sé si s'està fent alguna cosa, per desconeixement, perquè no tenim constància del que s'està fent. A més, hi ha zones com l'estació de Renfe que hi ha un desastre de brutícia a algunes zones on aquestes persones dormen, suposo perquè no es neteja, perquè si no estaria bastant millor. I l'altre és un tema de cultura sobre la Domus Romana de Mirasol. No sé si la Domus Romana de Mirasol, hi ha una casa o els fonaments d'una casa a Mirasol, i des de fa anys que es va aprovar una moció del Partit Popular fa molts anys aprovant que es museïtzés aquella zona i no s'ha fet mai. Era quan governava Convergència i Unió, I vostè estava, senyora Pereira. Sí, a Can Cabassa, sí. Sí, sí. I no s'ha fet mai, suposo que no s'ha fet mai, es va provar, no sé què, estem molt per la cultura i tal, però tenim una Domus Romana allà i el que hi ha ara són doncs gossos fent pipí a sobre, no? I és una pena, no? Gràcies.
Gràcies per la primera part de la pregunta, senyora Esther Madrona.
Sí, senyor Benejam, si li sembla, recollim... Jo. Recollim informació sobre aquesta primera pregunta i la comentem a la comissió informativa juntament amb la informació que ens puguin donar de serveis socials.
I sobre la segona, senyora Escamilla?
El mateix.
Gràcies, senyor Alfredo Bergua.
Sí, bona tarda de nou. L'entrevista que va realitzar la senyora Escamilla a Cugat Mèdia va donar molt de sí i una pregunta ja li ha fet la senyora Salanova, que per cert ens vam escoltar l'entrevista no una sinó diverses vegades perquè una de les coses necessitava escoltar-se bé per entendre-ho. Però en tot cas jo li faré una altra pregunta i li faré una segona més que no tindrà res a veure amb la seva entrevista perquè és una cosa sobrevinguda dels darrers dies. Jo li vull fer un prec. Vostè parlava de la intenció que tenen de cobrar un preu públic a les entitats esportives a partir de l'estiu que ve, quan els campus. Penso, i així vull traslladar avui aquí, que vostès com a govern municipal han de reflexionar sobre aquesta qüestió, especialment per dos motius. El primer és l'escàs ajut públic que reben en forma de subvencions les entitats esportives del municipi per part de l'Ajuntament. Per cert, a dia d'avui encara no cobren les corresponents a l'any 23. I no em surti, senyora Escamilla, o qui contesti amb l'argument recurrent del cost que té per l'Ajuntament el no cobrar per l'ús de les instal·lacions a les entitats durant la temporada, perquè aquest argument decau veient moltíssims ajuntaments que tampoc cobren per l'ús de les mateixes i que ajuden econòmicament molt més a les seves entitats esportives que el que ho fa el nostre Ajuntament. A més que, a diferència d'altres entitats, les esportives no tenen convenis individualitzats ni reben globalment els ajuts que s'hi reben entitats d'altres àmbits. Per les nostres entitats esportives, els campus d'estiu són una via d'ingressos molt necessària per a la seva subsistència i no és just que se'ls penalitzi d'aquesta manera. I el segon motiu de reflexió és que aquest preu públic repercutirà directament a les famílies. Doncs les entitats el que faran és pujar el preu de les inscripcions en un any que ja vindrà marcat per la pujada d'impostos per part del govern municipal. Els hi recordo que la inscripció dels nens i les nenes...
Doni, senyor Bergo, es tracta de fer una pregunta.
És un prec.
No un discurs polític.
Bueno,
una pregunta.
Hi ha dues línies, senyor alcalde, disculpi. I és quasi una obligació per a moltes famílies que necessiten deixar els seus fills fent una activitat i poder així conciliar amb la vida laboral. Aquest és el prec, que facin la reflexió. La segona qüestió té a veure amb la manca de manteniment de les instal·lacions esportives. No ens centraré en cadascuna, ja tindrem temps per fer-ho, però sí en una concreta, el camp de rugbi de la Guinardera, que actualment pateix manca de llum. Doncs només els hi funciona un focus amb el que la visibilitat és quasi nul·la al camp. Aquest fet que denota una deixadesa preocupant, per tant, l'Ajuntament té conseqüències per les entitats, per aquest cas pel club, perquè bueno, fins ara mateix els ha arreglat l'aigua calenta, que portaven un mes sense, i això els ha provocat sancions de fins a 300 euros, que òbviament ha d'assumir el club, perquè l'Ajuntament es renta les mans. Nosaltres el que li demanem, que sisplau, que es posin les piles i que arreglin aquesta situació, perquè no s'hi podrà jugar i tindran més sancions, a més, per part de la federació.
Gràcies, senyora Pilar Gorina.
Bona tarda. La meva primera pregunta o prec va lligada amb el tema que ha anunciat el Marco sobre la mirada. A veure, nosaltres creiem que ens calia una explicació perquè l'Ajuntament s'ha pronunciat. El més preocupant és que la informació detallada sobre les novetats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no van arribar espontàniament. L'alcalde va informar breument a portaveus, ho tinc aquí, de que el Tribunal havia suspès durant 2 anys el recurs interposat per Avenc. Ara sí, després de demanar-la reiterativament, ja des de novembre sabíem que hi hauria alguna cosa, tenim la informació detallada. I crec que no és exactament així, ja que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya té 60 dies per pronunciar-se. L'Ajuntament ja s'ha pronunciat, dient que per ells poden tancar el tema, ho dic ara d'una manera... no oposar-nos a la suspensió seguint les ordres. Per tant, l'Ajuntament no s'ha oposat a la suspensió. I també ho ha de fer la Generalitat. Jo crec que hi hauria d'haver una reunió urgent per tractar aquest tema del govern amb els grups municipals que ho desitgin. Els grups que no ho desitgin no cal, però el nostre grup sí, perquè hem constatat que no tot el govern tenia aquesta informació detallada. Potser que jo vaig demanar i se'm va enviar. I l'altra pregunta és molt senzilla, però és com a principi de mandat va haver una moció, crec, de la CUP sobre ser municipi cuidador i per ser-ho faltava uns passos. Demanar si s'han fet aquests passos i ja som municipi cuidador de la Diputació o no. Gràcies.
A veure, sobre la primera pregunta, jo crec que el senyor Àngel Pedrós ha contestat àmpliament sobre el tema de la mirada. Dir-li que això, aquest missatge que vaig enviar és recentíssim, sí. I que evidentment era una primera informació en aquest mandat, a diferència de tots els mandats de tots els governs anteriors, dic de tots, doncs fem una cosa nova, i és que no només fem la reunió ordinària, preceptiva, prèvia al ple, el ple de l'Ajuntament, tinc de portaveus, sinó que fem una segona reunió per parlar d'altres temes, i en aquesta propera reunió, entre molts altres temes, parlarem també d'aquest tema àmpliament. Vull dir que, evidentment, així com amb la comunitat educativa, que tenim ja fixada una reunió també cap a primer de desembre per parlar d'aquest tema. Senyor Àngel Pedrós, si vol ampliar més.
En tot cas, complementar la informació que hem dit abans, el jutge no estarà 60 dies en declarar la suspensió. El jutge la declararà quan ho consideri oportú i ho farà perquè els propers 60 dies, abans que s'arribi a un acord provisional, amb una suspensió provisional, perdoni, doncs dirà, doncs es suspèn el fet de que es pugui emetre sentència. L'únic que es fa és suspendre que s'emetri sentència, però això ho farà, no té res que veure amb els 60 dies. I doncs, en tot cas, si això es passés, hi hauria dos anys amb aquesta situació que possiblement quedaria congelat, com he dit abans. En tot cas, aquest tema segurament té moltes precisions jurídiques que, no sé, jo crec que per més informació en podem parlar un dia amb més detall, si vostès volen.
No.
Endavant, senyora Pilar Gorina. Sí.
He entès l'explicació que ha fet abans, perquè aquest tema he demanat molta informació i tal, però el que em sap greu és que el mateix dia 13 que em sembla que va arribar ja l'Ajuntament es va posicionar sense haver fet només aquell correu, que aquell correu no s'entén, és veritat, no passa res, amb les presses poden passar coses, però en realitat 2 anys encara no és té 60 dies, no vol dir que els esgoti. Bé, jo tinc tota una interpretació de l'Ajuntament, no de fora. L'únic que, vale, d'acord, si pensen fer una reunió amb portaveus explicant-ho tot, pues ens sembla raonable. Gràcies.
Gràcies. I sobre el segon tema, prenem nota i donem resposta en comissió informativa corresponent. Senyor José Gallardo.
Sí, són dues preguntes. La primera és, ens ha arribat un dels veïns de l'Avinguda Cerdanyola, va sortir també al Consell de Barri, el dubte si funcionaven les càmeres de l'Avinguda Cerdanyola de segona fase, perquè es veu que s'acumulen molts vehicles a aquella zona i que no quadra el fet de que passin perquè es pensen que no estan multant. Per tant, m'agradaria saber si està funcionant aquest tema i també com funciona també el tema de l'anella verda, el tema de la control de càmeres. I la segona pregunta, no sé per què aniria, ens arriba també queixes de Masjaner, de que estan passant molts camions amb sorra i estan dipositant tota la sorra al final del carrer Josep Maria de Sagarra, al final de tot, al costat de l'autopista, i es veu que no hi ha cap informació, ni els veïns saben de què va, si és un tema privat, si és un tema de l'Ajuntament, si té a veure amb les pantalles. Jo no sé, jo imagino que potser tenia a veure amb les pantalles de... però no ho sé, perquè no hi ha res informant, i doncs els veïns estan una miqueta neguitosos. No sé per què aniria, si per el senyor Pedrós, la senyora Paraire, no ho sé.
La primera segur que per la senyora Paraire.
Sí, ahir la festa de la tardor també alguns veïns ens van comentar el tema dels vehicles de l'Avinguda Cerdanyola, i avui aquest matí he demanat que em confirmessin que funcionaven les càmeres. Ja sabem doncs que hi ha un horari, teòricament les càmeres funcionen i teòricament han de multar, però he fet la consulta a nivell tècnic de que no hagi passat alguna cosa. De tota manera, recordin que amb els horaris de càrrega i descàrrega i tota la gran quantitat de gent que viu allà i les autoritzacions que hi ha, és el que estic comprovant ara, que ens acabi de quadrar tot. Les càmeres de l'anella verda també funcionen, i bueno, l'última pregunta no sé si voleu dir vosaltres, però suposo que deu ser les pantalles, però potser que ho confirmin.
Senyor Pedrós.
Ara, no hem anat a comprovar-ho perquè no és una obra que depengui de nosaltres, però per bo que apunte, perquè vostè està explicant, segurament deu ser que estan reprenent les obres de les pantalles, efectivament. En tot cas, ja ho acabarem de mirar, a veure a quin nivell està tota aquesta obra.
Endavant, senyor Gallardo.
Molt ràpid, en tot cas tinc algun vídeo, alguna cosa, si vol, senyor Pedrós, li passo ara i així també té alguna informació prèvia. Val?
Moltes gràcies, doncs ho deixem aquí. Molt bona nit a tothom.